És que la tertúlia aquí sempre comença abans, oi? Llavors ja van engegats. I per tant, només cal pujar el micro i escoltar, oi? 9:40. Eduard, bon dia.
Bon dia.
Loreto, bon dia.
Bon dia.
Josep Maria, bon dia.
Molt bon dia.
Eduard, bon dia.
Bon dia a tothom.
La Vinyet la tenim de viatge. Disfrutant. Avui, que parlàveu d'estrelles Michelin, parlàveu, Eduard?
No, estava parlant que l'Eco... Aquí, per exemple, la setmana passada...
D'aquesta portada.
Posava la portada que deia que Sitges no hi ha cap estrella Michelin perquè és molt car els lloguers. I estan comentant que això no és correcte, això. Que no és això, precisament.
Tu has tingut restaurant, ho saps?
Sí,
precisament. És que aquí fora d'en Ricard i jo...
No té res a veure.
No té res a veure.
Aquí a la meitat que estan, el 50% estan en el lago.
Però el 50% que no han tingut restaurant també ho han opinat com ells.
Ah, d'acord.
Accideixen, són molts factors que fan que estigui...
Jo no en tenia ni idea, ja l'acabeig.
La sala, el tracte, l'entorn, l'accessibilitat, moltes coses.
I finalment el menjar, que sigui bo també.
Home,
jo principal. Jo em pensava que començava per aquí,
diuen,
Josep Maria.
Un cobert d'estrella Michelin són 150 euros.
Això és indubtable. El que passa és que què té un restaurant que té estrella Michelin, i això més els que sabeu i els que heu portat restaurants, respecte d'un lloc que es mengi bé que no el té?
Bueno, si m'ho dius a mi, et diré que, per exemple, partint d'una estrella, una, si són tres, imagina't tu, però una, evidentment, és que tindrà, doncs, per exemple, el servei impecable. Hi ha la quantitat de coses, a fora del menjador, diguem, doncs, no sé, les tovalles, el vidre, tot, vull dir que sigui una cosa d'un nivell. I llavors, clar, ja, comparant de la cuina, doncs ja són plats de cuina especialitzats i llavors sofisticats també, vull dir, m'entens o no? Que hi ha vegades que la gent, doncs, hi ha vegades que van a ser mitjanit i tampoc queden gaire convençuts, perquè hi ha vegades que el filet a dalt d'això la feina hi ha per trobar-ho.
És una altra cuina, clar, un altre tipus de cuina.
Clar, sí, és
un altre concepte de cuina. No,
no,
allò,
no vas clar, a tipar-te.
Ah, exactament. Llavors, clar,
i l'entorn també deu jugar. Sí. L'entorn, l'accessibilitat, certes coses, tot jo crec que ha de jugar tot.
A l'entorn, què vols dir? D'on està el posto, el lloc?
Exactament, poder arribar-hi amb cotxe o no amb cotxe, però amb una accessibilitat adequada, amb un entorn relaxat perquè és clar.
Sí, perquè aquí, per exemple, sembla que sí, que ha de ser un posto privilegiat, per exemple, i, per exemple, parlem, per exemple, del Roca, per exemple, que ara té tres estrelles i potser és el millor del món, no sé què, però tu saps preferent que estava a la perifèria de Girona.
És un barri de Girona.
És un barri obrer.
I ha estat al costat.
I encara està allà, vull dir, ara està a 100 metres, però al principi estava tocant amb els pares, vull dir, que feien un menú. Vull dir que precisament no té que estar un lloc de súper...
No. Si ara, de... és tranquil,
eh?
La zona és molt tranquil·la,
això sí.
Voreres amples, poca gent, o sigui, és aparcament n'hi ha...
A més, és important...
Però després hi ha una altra cosa, la voluntat del restaurant de voler-ho ser, no? Perquè jo crec que això és una opció.
Això que dius és molt important.
Oh, esclar.
Perquè potser el restaurant... Doncs,
hi ha un que surt a la televisió cada dia...
Amb aquesta élite.
Que fa això que estàs dient, molt important. Hi ha un cuiner que surt cada dia durant menjars. Abans estava la Germán Roca i ara està un altre que té tres estrelles allà a Marbella i ha tancat el restaurant. Perquè diu que ara farà menjar casolà. Vull dir, està cansat de fer... aquest home. Tipus de menjar, vull dir, també de tant nivell, que llavors també hi ha vegades que quan te la treuen, quan tens tres estrelles i te treuen una, t'agafes una...
No, és que a més,
suposo que no és tan fàcil.
Una responsabilitat.
És una pressió que dius...
Tu has de pensar.
Correcte, clar, és una pressió
que... És una responsabilitat que han de mantindre aquell nivell...
Clar, correcte. I costa,
Ferran Adrià va tancar el bulli, també.
Per exemple.
Bueno, Ferran Adrià és diferent. Ferran Adrià té unes idees.
I la Roscalleria també la va tancar.
Té unes idees, eh?
La Roscalleria també va tancar.
Per exemple. I aquell que estàs dirigent té tres estrelles, que està d'això i també ha tancat. I ha dit que va tancar fa 15 dies.
Ella va dir que per jubilació, no?
Bueno, està amb un fill. Està amb un fill d'aquí, no?
La Roscalleria.
Bueno, està en moments, els un fill està en moments, en Mandarina, a Barcelona. Abans comentàveu què penses trobar en un restaurant d'aquests. Doncs tot el que et superi les teves expectatives d'anar a un restaurant. Quan el que trobes allà supera tot el que tu pensaves d'un lloc, llavors aquest senyor porta camí de tenir una estrella Michelin. Per guanyar la segona t'exigeixen un munt de coses que la feinada estem a partir endavant. i a vegades l'aconsegueixes i a vegades no. I la tercera, la majoria de vegades és una estrella pactada. Si són fenòmenos que interessa que tirin endavant, com va ser el cas de Ferran Adrià, que valen, tenen la seva vàlua, però perquè m'entengueu, per canviar de tema, interessa que a Tailàndia hi hagi un restaurant de 3 estrelles, doncs busquen allà i pacten un 3 estrelles de Tailàndia, o l'anglosaxó que el tenien abandonat, ara tornen a atacar a tota la clientela anglosaxona, i allà interessa que hi hagi clientela de 3 estrelles i potenciar la cuina d'un lloc determinat o el que sigui. Perú, a Perú està avui en dia al primer nivell mundial de gastronomia, el Perú. Està fent el Nikkei, està fent una sèrie de coses sensacionals i tenen uns productes únics, únics, que com allà no els menjarem enlloc. Això no trobem a cap més part. No, llavors allà busquen i donen uns prèmits d'una, dues, tres estrelles Michelin. I en acabat tenim el gran problema que dèiem de quan plegues, hi ha hagut xefs que han perdut una estrella i s'han suïcidat.
Sí, a França no fa gaire, no?
Vale. Aleshores, doncs... Ja,
agafat una depressió. Les pressions exagerades.
Has de tenir una mica el cap fred, saber de que on te pots arribar, doncs el que vols, perquè si hi ha hagut restaurants que han volgut estrelles Michelin, prescindint de preus i coses d'aquestes, i malauradament no l'han tingut. Sí que és cert que hi ha pobles que quan tenen una estrella Michelin, un restaurant amb una estrella Michelin, tenen una afluència de públic que si ells no donen abast, doncs els al costat doncs treballen. Saps? Però la gent va allà perquè hi ha una estrella Michelin.
Seria bo, seria bo que Sitges diguéssim.
Sí, però Sitges, per exemple, tenies Vilanova un restaurant sol que tenia més fama que tots els de Sitges junts.
Sí.
Va arribar un moment que la cosa va canviar. Llavors teníem 10 restaurants de Sitges, 10, que tenien més fama que un sol de Vilanova, llavors la gent venia aquí a Sitges. I a partir d'aleshores va començar a venir la gent a menjar aquí a Sitges perquè es menjava bé. Llavors, això és el principal.
Això és el bàsic.
Segons el meu parer, això és el principal. Menges bé, trobes bé
i
et sorprèn el que menges, perquè el bulli et sorprenia.
La inversió,
el bulli.
La inversió necessària per arribar a aconseguir una estrella, i una altra cosa és que te la donin, però només la inversió necessària per optar-hi compensa a un
estat. És el que dèiem, no?
Perquè no deixa de ser un negoci.
Segons les ambicions de cadascú. Per exemple, ara em pensava jo, aquell restaurant que sembla que era danès, que va ser considerat el millor del món diversos anys, al final aquell home va plegar. Perquè la pressió, en segons vaig llegir, la pressió era terrible.
I a l'anglès, que van tenir problemes amb unes ostres, i es va intoxicar una sèrie de gent, i ell va tancar el restaurant una sèrie de temps. A veure, això ens pot passar a tothom.
Aquí
però
està.
Clar, has de tenir molt en compte olorar l'ostra abans de servir-la. És el principal d'una ostra, a part d'obrir-la, és olorar-la. I si està, veus que fa mal, doncs no la donguis. Entens? Però això pot passar amb una petxina qualsevol, eh?
Clar.
Amb una cruïssa, amb qualsevol musclo, cosa pot passar. I ja la lies, eh?
Home, el restaurant cada dia, l'escenari s'obre, i cada dia és cada dia, i és difícil de cada dia mantindre. Llavors, clar, si el nivell és més alt, contra més alt, més difícil, més complicat.
I més inversió.
Però aquí hi ha gent, restaurants, tu saps igual que jo, que tenien 40 persones a la cuina per servir 20 comensals.
Clar, llavors què passa? El benefici, quin benefici? Poc benefici.
Hi ha estagiers... que paguen per estar amb una estrella Michelin, per tenir el seu currículum, que ha estat amb una estrella Michelin, i llavors ells es pot tirar endavant.
Clar.
Que molts valen, altres poden no
valen. Jo t'hi faig una pregunta.
Mira, avui, per exemple...
Tu creus que la gent, per exemple, que tenen la guia Michelin, o sigui, que estan estrelles Michelin, es guanyen més diners que una altra, per exemple, que no té cap estrella, però que té fama?
Pateixen molt.
Exactament.
Però avui, per exemple, el canvi climàtic, aquesta reunió que fan a Madrid,
sí,
diguem-li reunió, perquè... el que sortirà d'allà, res de res.
Hasta els mateixos periodistes, quan anuncien...
El restaurant
ja
és el de Can Roca.
Galledes d'aigua freda.
Clar, han
el menú que han preparat, però ja fa dies que estava...
Per un dia, només,
Però, esclar, tu saps el que és pel de Can Roca, tots aquests primers ministres que venen, que el menú sigui del celler de Can Roca? Jo crec,
pues, clar... Només és un dia,
sí,
després
però...
hi ha el dia 2, que ja no hi ha Can Roca.
A veure.
Dic jo, no
puntualitzem, estic d'acord amb tu. Però el que... patrocina tot això, el que patrocina Marroques per les gires mundials és el Banc Bilbao Vizcaya.
Ja.
El que paga, vaja.
No? Sí, sí. Aleshores, Ells han preparat un menú, ja fa molt de temps que l'estan preparant pel canvi climàtic i pues, sempre ells han sigut molt, molt sensibles a sí. tot el que és el tema aquest que ens preocupa a tothom. Ara, a més, si preparen un menú, no tots els plats hauran de ser del mateix lloc, però amb aquest menú sí. Mm-hmm. Sempre has de tenir, no dic un padrí darrere, però sí un
problema. Una gran ajuda.
Mira, ahir vaig estar amb Ferran Adrià, amb el seu germà, van presentar el nou volum de la cuina, de la Wikipedia, i parlaven de la història, i llavors per la fundació del Bulli, que està a punt d'obrir l'any que ve tot això, només es fan que preguntes, per què s'ha fet els llibres aquests? Què és la cuina? On te va començar la cuina? Bueno, què és un tomàquet? M'entens?
No comença amb el tomàquet de Ferran Adrià. M'entendríem per tres hores.
En aquest menú de la cimera del clima serviran vi de fang.
Sí, vi de fang.
I sopa d'aigua bruta. Algo així.
Sopa de pedres.
Ah,
és un cop. Mira, veus, el Pitu Roca...
que tu i jo no hi anem, perquè escolta, vi de fang, i com has dit més, de què?
I vaig llegir alguna cosa així de sopa d'aigua bruta.
No, doncs, no, ja estem bé aquí. Ja.
Tu saps que el Josep Roca, el Pitu Roca, sí, el germà, el que és l'enòleg i el que és el sommelier i tot això, i he anat moltes vegades, bueno, algunes vegades allà a Can Roca, i ell te recomana un vi dels més barats que hi ha, però que ell el troba sensacional. Llavors, per què pagar unes quantitats que també en té? Però diu, no, amb aquest vi et va bé amb aquest plat. I dius, doncs tens raó. I no val el que fan pagar a vegades moltes coses de molts vins.
Bé, és que hi ha un punt d'això del vi.
També de sofisticació.
Hi ha un punt d'esnobisme.
Molt.
Hi ha
vins fantàstics amb uns preus molt raonables i són sensacionals. El que passa és, clar, la gent... quan parlem de bovida i tal, però sembla que sigui...
La gent és nou, sobretot els esnobs.
Bueno, perquè el vi havia anat de caiguda. Fa uns 15 anys, això, la feina que tenien a treure avui de bodegues.
Bueno, en qui encara n'hi ha, encara hi ha excedents a tot el món del vi.
Llavors ens han hagut una mica d'apretar, perquè...
Cervesa aquí.
No, però aquí tens, per exemple, que avui sortirà per televisió...
Ja ha sortit ahir.
O va sortir ahir... I...
Arrel del canvi climàtic, tots aquells experiments...
Està fent un vi a la Cerdanya, que a més havia fet vi.
Sí que se n'havia fet, perquè hi ha carrers que se'n diuen carrers del Vinyet.
Del Vinyet, sí.
Tu te'n vas cap a la banda de la Cerdanya francesa, que és on potser... allà, ara no et sé dir el nom d'aquell poble, però és a la Cerdanya francesa, i al carrer del Vinyet,
sí.
Que això és bastant més abans que el de Llívia,
sí.
Per tant, sí que hi havia hagut, perquè el Pirineu, encara que la gent no s'ha al segle X-XI, no hi havia neu, ni així, que aquesta neu és de la desglaciació de la petita edat de gel del segle XVII. O sigui que estem fent aquí uns dramons tremens, que el dramon no està amb la neu, el dramon està amb la poca capacitat d'adaptació de l'humanitat a noves situacions. En aquest moment, que sempre s'havia de...
No volen.
No han dit el nom, No han dit el nom.
No.
Qui va sortir a la tele ahir?
Llivins.
Qui va sortir?
La meva filla.
Vale. Una gran enòloga, ha fet vi de gel, ha fet vi de glas, el de gel, i està fent un vi sensacional que la presenta ara, i s'ha atrevit a muntar una vinya allà dalt quan ningú volia fer-ho. I ara està traient els primers fruits, que n'hi ha en augment a mesura
de que no
els
cems
els vagin fent grans.
A quin lloc de Cerdanya?
No, ja són grans, ja.
Sí, però quan...
Bueno, és que ja fa anys, perquè 5 anys no va passar.
5-7 anys... perquè la vinya comenci a tenir...
Però ja els tenen.
Treure fora la fusta verda, perquè dic jo.
Però bueno, tu saps convé. Que els francesos ja van comprar terrenys passant la manga del Mar Menor, el canal de la manga, al Reino Unit, i han plantat ceps allà.
Oh, allà també n'hi havia, veure, però que n'hi havia molt poc, però i a Noruega...
De cara.
A Noruega també n'està plantant ara.
El canvi,
no,
però si
difícil.
Una humanitat que deixa morir ara i sense canvi, quan encara no es parlava, ja s'estava morint de fam una pila de gent, en qualsevol, ja pensem en els amb els continents. Doncs, a veure, una humanitat que és capaç de deixar morir de fam una gent quan encara no es parla de canvi climàtic, ara amb el canvi, que serà un canvi amb més aigua, les grans sequeres han vingut quan hi ha hagut el fred, no pas quan hi ha hagut el calor. A veure, potser que comencéssim a parlar, o com... Jo tinc una pila de preguntes de persona totalment desconeixedora de totes aquestes catàstrofes que ens poden arribar, però esclar, jo sé que a l'estiu tot a cuca viu.
No interessa això, Loreto, no interessa.
I a l'hivern és quan venen els problemes. A la petita edat de gel la gent va morir com mosques, de fam, de set, de misèria, a plena Europa. A veure, a mi em fa més por el fred que la calor.
I ara s'està morint molta gent, eh? Tu vas a Àfrica i s'està morint molta gent, eh?
Jo penso, a veure...
El que passa és que el canvi climàtic, tot i que ve provocat per un escalfament global, general, sí que el que diuen els científics és que s'incrementa el nombre de fenòmens extrems, és a dir... aiguats més intensos, fredurades més fortes, sequeres més perllongades, és a dir que s'incrementa la intensitat. Sí, clar.
Què està passant ara?
No fa gaire.
Aquí mateix, no està lluny, no?
Que hi haurà migracions. Ja veus com estem reaccionant? Com estem reaccionant davant d'una migració?
Perquè l'Oreto...
Que semblem tots dos del
botet. Però és que aquest món, el món només es mou per l'economia. A veure si ens donem compte que tot només l'economia, i la prova és que quan parles amb algun que va als Consell d'Europa o altres institucions governamentals o no governamentals, diu, sols miren l'economia, no miren res més.
Però a vegades mirant l'economia, més val que tothom visqui. Que tots siguin, perquè només mirant l'economia hi ha moltes morts. No, també.
Sí, però els és igual. Els poderosos grans...
Procura que tothom visqui.
Els poderosos grans, és igual. L'altre dia a casa meva hi ha una persona que treballa a les Nacions Unides, dinant a casa meva. Ha estat ara a Nigèria 8 mesos, i abans va estar a Afganistan 2 anys. I ho va dir, no importa la persona, no importa. No, és trist i dur, però és així. Bueno. O més és tot l'economia.
Jo a l'Àfrica, pel que he pogut veure, la vida i el temps no tenen valor.
Exacte.
Això, però no ho dic ara, ja fa molts anys.
Home, això, ells ja hi han nascut amb aquest.
No ve d'ara això ja, clar que no.
Quan aquí vam tenir una guerra a una hora d'avió i ningú va voler fer res, perquè els interessava que ja s'ho faran i després ja ho arreglaran.
Hi havia mitjans de comunicació.
Jo crec que va haver un genocidi, eh?
Oh, clar.
Clar.
I ha,
i llavors en Hitler, que dolent.
I llavors, quan en Hitler no havia mitjans de comunicació.
Només en Hitler i en Jaume I.
Exacte. Bueno, i només en Rivera, encara.
I els amogàvers.
Encara se'n recorden, eh? A Grècia, per insultat, diuen català.
I els nostres reis catòlics, què?
Va,
tens enrere.
Tenim la recepta de l'aigua bruta que deia Enrique. Vinga, a veure si us ho menjaríeu, això, eh? Caldo liofilizado de trompetas de la muerte, trufa boletus edulis y garbanzos tostados. Agua vegetal transparente a 100 grados, suposo que bull.
Creo que es lo normal, ¿no?
Vertida en el plato para convertirse en un caldo sucio, aunque sabroso.
Pues
que
sabroso, ¿eh?
Bueno, a mí lo que
no,
me encanta de la trompeta de l'amor.
Encanta
la trompeta de l'amor i tant.
El nom no diu res, però...
No, són boníssimes, el contingut... donen un perfum.
Amb els bolets,
i
els
bolets també donen un punt de picantó.
T'estic dient que el nom brut, que sembla que sí.
Aigua bruta,
sí. I el clàssic... I el clàssic cigró que posem a l'escudella, no?
És exquisita. I també queda brut.
El clàssic cigró que posem a l'escudella.
És que té que anar-hi. I la cardolla també. El cigró, si no, no hi va. Una vegada em va posar una vegada i dius el cigró. Jo no hi va amb el cigró. Que no hi va?
I tant que hi va.
Home, per favor, que vols dir que no hi va?
Bueno, la setmana que ve encara dura la cimera del clima, per tant, podrem continuar estirant del fil. Loreto, gràcies. Josep Maria, gràcies. Ricard, gràcies. Eduard, gràcies.
Bon dia.
I ara 5 minuts i després consells de seguretat amb Rafa Pino. Fins ara.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.